Allo.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Va, vinga, avui porto una curiosa per a farses que t'agradarà molt, especialment
sí, eh?
A tu, sí, perquè tu que esperes cotxes que volin i coses d'aquestes.
Jo sí. Estic a l'espera, eh?
Estàs
estic amb un neguit de que arribi un cotxe d'aquests i em porti cap a un altre lloc.
Doncs mira, cotxe no ho sé.
Ah, ja hi som.
Però avió, supersònic. Escolta, sembla que cada cop estan més a prop. Estem parlant de l'empresa xina Space Transportation, que és una empresa dedicada a la indústria aeroespacial, que, aprofitant la tecnologia que té per crear coets que van a altres llocs de la galàxia, doncs
sí,
està treballant en una mena de combinació d'avió i coet que es pugui utilitzar per diferents usos. I, per exemple, d'una banda, el podrien dedicar al turisme espacial, que això ja sabem que Elon Musk i companyia doncs, també hi estan en aquesta carrera. I, per altra, també, aprofitant que tenen la tecnologia, el voldrien capacitar per fer viatges supersònics entre dos punts del nostre planeta. Per exemple, un vol de Pequín a Nova York, que hi ha 11.000 quilòmetres, es faria en una hora. El temps que trigues d'anar...
Quan has dit una hora, quants
una
quilòmetres?
Una hora, 11.000 quilòmetres. De Pequín a Nova York hi vas en una hora.
T'ho ara imagina't.
Valga'n Déu. Sortirem ben escabellats. Imagines? Allà enganxats.
Clar, aquesta és l'altra.
No és allò que vaig a dinar a Pequín, no?
Quan tu vas a Port Aventura...
Esmorzar, hi pots anar.
Quan tu vas a Port Aventura i puges al Furious Baku, que fa, o el Red Force One, que fa allò, aquella embranzida de cop i volta, que és un guinxet així.
Bueno, és un lifting, eh?
Clar.
Natural. Passa que després quan pares et torna tot a puesto i et penja. Però en el cas aquest...
és una sacsejada.
Clar, en el cas aquest vas dins d'un avió. És a dir, entenc que la pressió la deus poder notar perquè quan tu agafes un avió que s'ha l'aire, notes, no poder aquesta pressió, però sí que notes físicament canvis fins que està estabilitzat. Entenc que aquí passaria tres quarts el mateix. Aquesta nau us heu d'imaginar com si fos un avió una mica com el Concorde, per entendre'ns, així a nivell aerodinàmic, però enganxat a dos coets, dos propulsors, com si anessis a la Lluna. Aleshores, els passatgers pujarien de forma horitzontal, com faries amb un avió normal, que tu puges per les escales, t'asseus, però un cop és hora d'enlairar-te, normalment diuen allò, cordis els cinturons, i allà et dirien, cordis els cinturons, i posis tranquil, perquè llavors l'avió comença a tirar cap amunt i et col·loca en posició vertical.
Com si fos un coet.
Com si fos un coet, d'acord? Tot i que tu dins vas amb un cinturó com els de PortAventura, és a dir, aquests cinturons creuats els que veiem als avions,
sí, sí,
però no els avions normals, que és un cinturó de cintura, sinó dels que lliguen de dalt, eh? Perquè, clar, tu diràs,
tot el cos, diguéssim,
clar.
Clar.
Però tu entres, t'asseus, això segons la simulació que han fet aquesta empresa, eh? I aleshores l'avió es col·loca en posició vertical i a partir d'aquí arrenca com un coet. És a dir, arrenquen els dos propulsors i l'avió s'enlaira en posició vertical. Quan arriba a l'alçada corresponent, es col·loca en posició una altra vegada horitzontal i a partir d'aquí fa el trajecte fins
normal,
al punt,
no?
Exacte.
Ui, però això farà aquelles pessigolles a la panxa, no? Quan es dispara, deus... tenia una sensació molt estranya.
Clar,
home, jo què vols que et digui?
Aquí no notaràs l'aire, evidentment, perquè estàs dins, i entenc que es calcula el tema de la pressió perquè també tothom, o més o menys,
més,
tothom pugui volar.
Clar, m'imagino que la deuen deixar anar de cop. O sigui, de cop i volta tires amunt, perquè si no, què fas? I vas pujant mica en mica. Com
clar,
el tren pinxo de Banyoles, com la cremallera de Núria, que vas pujant.
Home, depèn. Quan tu veus els coets, els enlairaments de coets, clar, el que passa que la percepció que tenim no és la real de dins. Això ens ho hi ha de dir astronautes o gent que hi han pujat. No? Des de fora, a vegades els veus fins tot que pugen molt a poc. És la percepció
clar,
que
veus,
tens.
Els veus de molt lluny.
Però els tens a una distància. Ells aquí el que farien seria això... Tu t'enlaires, aleshores es desacopla, diguéssim, com passaria amb les naus, es desacoplen els coets
sí,
que tornen i aterren, com això ja ho va fer Elon Musk, va ser el pioner, que aterren i tornen al seu lloc, de manera que siguin reutilitzables, i la nau planeja, bueno, planeja, és a dir, per entendre's, va normal, fins que arriba al lloc de destí, on l'aterratge es fa en vertical altre cop.
Com que es fa en vertical?
Sí,
una altra vegada estàs mirant amunt.
Com els coets després baixen en vertical, i aleshores... s'aturen
sí,
i ja està, i després torna a baixar i tu surts. Per tant, és important quan s'enlaire, quan a terra, que estiguis a la teva cadira, perquè si no, tens un problema greu.
I a més, les ametlles i allò que et donen a vegades...
No sé si t'ho poden donar.
Clar, perquè no hi haurà ni temps, no? Perquè en una hora fa 11.000 quilòmetres...
No et donen res. Mira, t'estigui aquest i ni anar al lavabo, no estiguis al vàter, perquè si estàs al vàter, quan la cosa gira, pots acabar amb el cap al cul i al revés. Clar.
Amb el cap a dintre el vàter.
Sí, literalment.
Ostres, però clar, ara jo estic pensant... I les maletes?
Exacte, jo també pensava el mateix.
Com ho faran amb això?
A la simulació que hem vist, perquè tot això està fet per ordinador ara per ara, a la simulació que hem vist no hi havia els típics portamaletes que hi ha en els avions superiors, que són susceptibles d'obrir-se i caure't al cap. No sé si en aquest sentit, comptant que farà trajectes en molt poc temps... poden tenir un compartiment on col·locar tot el que és equipatge per estalviar-te un problema. Si de cop i volta se t'obre alguna cosa allà dins quan estàs pujant i baixant i anant de cap per avall, pràcticament. No ho sé, això no ho han aclarit. De moment el que han dit és que estaven treballant en aquesta tecnologia, que han començat a fer vols només amb els coets, diguéssim, de prova i que els hi han sortit bé, que volen començar a fer proves a terra de cara a l'any que ve, el 2023, i fer el primer vol complet, ja allò, provant-ho tot, el 2024. De manera que preveuen poder fer el primer vol tripulat el 2025, que pot semblar molt lluny, però no és tan lluny, perquè estem al 22. Vull dir que en principi és tal i com ells ho tenen pensat. De totes maneres, no són els primers ni els únics que estan treballant amb tot el que se'n diuen els vols suborbitals, que van per sobre... Tots aquests que també són turístics, en certa manera, perquè puges passes l'atmosfera, no? Surts a fora, dintre del que seria el suborbital, no acabes d'arribar a l'òrbita, per tant, no surts del tot i veus una mica tot el que maco i tornes a baixar. I això val una milionada. Aquesta empresa, com que amb això també ho fa, fer aquests vols... una mica galàctics, però per rics, doncs vol aprofitar la tecnologia i poder fer aquests vols supersònics. De totes maneres, després hi ha un altre tema, jo penso, una cosa és que la tecnologia t'ho permeti i després és que això ho has de coordinar amb la resta d'aviació aèria que hi ha pel món, perquè tots sabem que el mapa, diguéssim, aeri, la gent que s'hi dedica, quan tu entres en aquestes pàgines que pots veure els avions que estan volant, n'hi ha moltíssims, sí, i tot tan coordinats per no tenir accidents. Falta que t'arribi aquest que sembla l'Espidi González, que apareix, passa de seguida a una velocitat i amb una ruta que entenc que ha d'estar totalment lliure, perquè si només falta que t'encreui un Boeing dels que passen normal, vaja, la travessa per la meitat.
Clar, perquè
vull dir que
veure
tot plegat
moment,
és complicat.
Aquests avions, quan hagin d'aterrar, has dit que utilitzaran el mateix sistema, no?
Ho fan en posició vertical.
Vertical.
Sí, però ja no tenen... Els coets són per propulsar-se.
Ah, val. Clar, o sigui, els coets no sortiran a buscar l'avió.
No. Els coets només són perquè necessiten una força important de propulsió que no pot el propi motor de la nau. Aleshores, el coet propulsa i quan ja has arribat a l'alçada, ara jo no sé tècnicament a quin punt és, els coets, els propulsors es desacoplen, baixen, i llavors l'avió continua volant. I després, a l'hora d'arribar, l'únic que fa és col·locar-se en vertical i baixar, frenant, bàsicament, perquè no acabis estampat a terra.
Clar.
I llavors allà és quan aterra, de forma vertical. Aquesta és la idea.
De Girona en sortirà cap d'aquests? O no
sé,
se sap encara,
no? De moment de Xina.
Jo tiré una cosa. Ara estava pensant, clar, et posen en posició vertical, no? Tu ja dius, ai, no? Allò comença a fer... I de cop i volta et propulsionen amunt. Si tens ganes de vomitar, què fas?
Bueno, va avall el vòmit, en aquest cas.
Oh, sí, bueno,
el de darrere.
Et cau sobre.
Sí.
Clar, però és com escopir el cel, eh?
Sí, suposo que això ho hauran de mirar a veure què fa.
Els que es mereixen aniran al final de tot, no
exacte,
davant, m'entens? Perquè
clar.
Millor...
Diu, vostè es mereixa cap a la cua.
Sí, cap a la cua, sisplau. Sí, sí.
No, clar. Puja l'avió, subidubidu, puja
l'avió, subidubidu. Bé, mentre no els hi passi el que li ha passat a la companyia britànica Virgin Atlantic, bé, més que la companyia, els pobres passatgers que van agafar un vol ara fa uns dies que sortia de l'aeroport de Heathrow i anaven cap a Nova York i quan portaven 40 minuts de vol van haver de tornar. Doncs van haver de tornar perquè al copilot li faltava una pràctica.
Què vols dir que li faltava una pràctica?
Doncs li faltava l'última prova, pràctica. I clar,
se'n van adonar prevol, d'això?
Sí, es veu que en aquell moment, quan ja duia 40 minuts que estaven volant i havien entrat a l'espai aeri d'Irlanda, el copilot li devia dir al pilot, mira, em faltava una pràctica, però veus que bé que ho faig? Què passa? Que el pilot va dir, no, ja podem tornar. A veure, tot això són protocols, és a dir, no és que el copilot, faltant-li una última pràctica, que era l'última d'avaluació, no tingués les capacitacions per poder volar. Però, tècnicament, si no tens totes les pràctiques fetes i tot avaluat, doncs no pots estar com a copilot en aquell cas o en aquell tipus de vols. No sé com devia anar, suposo que devia anar aquí igual, devien estar volant, devia haver-hi alguna cosa, i l'altre li havia de dir, jo què sé, no, és que em faltava una pràctica. No ho sé, perquè això no ha transcendit ni l'empresa ho ha explicat. El cas és que diuen que el copilot va reconèixer que li faltava una pràctica. Ja duien 40 minuts de vol, anaven cap a Nova York, estaven sobre volant l'espai aeri d'Irlanda, i aleshores el pilot, com va veure, es va adonar que no tenia la pràctica acabada, l'última, no, no, no és que aquest home no hagués volat mai, eh? Doncs va decidir girar i fer mitja volta i tornar a Londres. Llavors, clar, van tornar a Londres. No sé si el passatge li van dir «Mola, girem cua perquè ens falta una pràctica». No ho sé si li van dir en aquell moment, perquè alguna explicació t'han de donar quan l'avió dona la volta. I el cas és que van arribar altra vegada a Heathrow i allà doncs ja els esperava un altre copilot, perquè clar, ja havien avisat a la companyia que tenia totes les pràctiques amb el títol a la mà.
Amb el títol a la boca.
Hola. I aleshores va pujar i van tornar, amb el fet que això va ocasionar un molt més retard del previst a tots els passatgers, que suposo que uns quants devien reclamar perquè van arribar 2 hores i 40 minuts més tard del que tocava a Nova York pel canvi de tripulació, i després va haver de sortir al pas l'autoritat d'aviació civil del Regne Unit dient que els dos pilots inicials tenien llicència adequada i estaven qualificats per dur a terme el vol, és a dir, que no era una temeritat, no és que haguessin agafat un que passava pel carrer i l'haguessin posat allà.
Ah, és el que no entenc, foten un tio allà.
Que això saltés als mitjans de comunicació és perquè alguna explicació devien donar, no?
No, segurament, clar, perquè o es devia transcendir, o es devia colar, o vés a saber, jo no sé si al moment ja els hi van dir això, els hi van dir coses tècniques i no van explicar, però sí que va transcendir, llavors el CNN ho va treure, i perquè suposo que devien fer les seves corresponents denúncies als passatgers que es van trobar, havent de girar cua i havent de tornar, per una qüestió com aquesta, que era fàcilment evitable, no? Mm-hmm. És a dir, si a tu et convoquen per anar de copilot a un vol i falta una pràctica, doncs ho dius abans, no esperes a que ja estiguis a ple vol per dir-ho, no? Suposo que igual el capità hagués pogut acabar d'arribar a destí i ja està, però clar, el protocol és el protocol i marca que s'ha de tenir la tripulació amb tots els, bueno, els permisos i els d'allò corresponents, i suposo que no se l'havia voler jugar perquè devia pensar, si llavors passa qualsevol cosa, la culpa serà meva.
Ara quan pugem en un avió, allò que et reben les hosteses i també el capità, que et diu bon dia.
Ja té el títol, vostè.
Exacte, està convalidat vostè,
té totes les coses. Escolti, m'ensenyi el títol, sisplau.
Té totes les coses, perquè clar, si no, no pujo.
Doncs sí, això és que el que els hi va passar, i mira, ja penso, mira, pocs vols, és a dir, poc que es vol ara, i que la gent que ho fa a vegades va amb una mica d'ànsia després de tant de temps.
Sí,
i a sobre et trobes que portes 40 minuts i gires cua perquè li faltava una pràctica. Dius, bueno, mira, en fi.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Aquesta primavera canvia la tablet, el mòbil o el portàtil amb la seguretat de tenir un servei tècnic a mida. I ara, que arriba el bon temps, tenim rellotges d'activitat per gaudir al màxim dels esports a l'aire lliure. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 972 26 24 25.